Al migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda i bon Nadal, amics i amigues. Estem en l'octava de la gran festa del naixement de Crist i avui, solemnitat de la Sagrada Família, la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acollirà a partir de 7:45 del vespre una missa solemne especial dedicada precisament als matrimonis i a les famílies. Moltes parelles que celebren 25 o 50 anys de casades o més temps d'alguna manera renovaran de manera especial el seu testimoni. Aquesta Eucaristia serà presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, i concelebrada per diversos preveres en un marc incomparable com és el de Santa Maria del Mar, aquesta joia del gòtic que ens acosta molt al misteri de Déu a través de les seves pedres, però no només de la seva alçada, sinó també de molts elements que ajuden a entendre el que celebrem per Nadal. Moltes felicitats avui a les famílies i també moltes felicitats per les festes, alhora que també fem nostre el millor desig per a l'any 2023. Així comencem avui l'última edició del Mirall d'aquest 2022. Tindrem a la taula de testimonis l'arquitecta Chiara Curti, que ens parlarà de dos importants treballs que ha fet sobre la Sagrada Família i Antoni Gaudí. Un d'ells, la seva tesi doctoral, defensada a principis de novembre passat. I també us presentarem el llibre Els Portaveus de Déu, editat per Fragment. Ens acompanyarà uns minuts, ara al principi, el seu autor, Antoni Batista. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí, a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La Basílica de la Sagrada Família ha estat notícia aquest mes de desembre, com també ho va ser l'any passat. En aquesta ocasió, per la primera encesa de les dues torres, les de Mateu i Lluc. Són les dues torres de les moltes que tindrà quan s'acabi aquesta gran obra d'Antoni Gaudí. I precisament de Gaudí, de la Sagrada Família, volem parlar amb una estudiosa d'aquest gran misteri, que és aquesta Bíblia sobre pedra, Chiara Curti, també col·laboradora de la Basílica de la Puríssima Concepció, arquitecta, entre moltes altres tasques. Bona tarda i bon Nadal.
Bon Nadal, per a tu també.
Moltes gràcies. Ara parlarem d'aquests llibres, però abans saludem, que ens acompanya, encara que sigui en la distància, amb la màxima proximitat, Antoni Batista, doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma, periodista, músic i professor universitari. Ha estat, entre altres coses, redactor dels diaris Diari de Barcelona Avui i La Vanguardia i professor de Teoria de la Comunicació. Ha escrit el llibre Els Portaveus de Déu, editat per Fragmenta, que parla de la difusió del missatge cristià a través de les tècniques de comunicació modernes. El saludem ja, senyor Antoni Batista. Bona tarda i bones festes.
Bona tarda, Ignasi, i bones festes a tots els oients, també.
Bé, com definiria el que aporta aquest llibre a la comunicació del missatge cristià?
Molt senzillament podríem dir que és una lectura periodística dels evangelis. És una mica més complexa, però, bueno, com que fem titulars, doncs, perquè quedi una idea general. És un llibre d'un comunicòleg, en aquest cas un periodista, que estudia un fenomen tremendament important en la comunicació, com són els evangelis. Se n'ha fet moltíssima teologia, evidentment, 2.000 anys de teologia, però en canvi la nostra disciplina, la comunicació, és relativament nova, i un estudi dels evangelis des de la teoria de la comunicació que a mi em consti no s'havia fet.
Doncs molt bé. Precisament evangeli vol dir bona notícia. No hi ha res més periodístic que això.
Això mateix. Comencem per aquí. I tant que sí.
I després, bé, vostè, de fet, estructura el llibre en tres grans parts i, d'alguna manera, el que vol és traslladar com es difondria l'evangeli evangeli escrits els evangelis ara fa uns 2.000 anys, una mica més de 2.000 anys en alguns casos, però sempre amb la necessitat de comunicar-lo avui també, no? Perquè si no es perd el coneixement.
Bueno, com diu el papa teòleg Ratzinger, els evangelis són actuals en cada moment de la història. Això passa amb alguns clàssics i no gaires. Però jo, des del meu punt de vista, era molt, com ho diria jo, primer va intel·lectual d'un periodista, dir com és possible que fa 2.000 anys passés un fenomen tan interessant des d'aquest punt de vista periodístic com que quatre persones, els quatre evangelistes, escrivissin d'una mateixa persona, Jesús de Nazaret, durant un mateix període de temps i molt curt, 3 anys. És a dir, quatre fonts periodístiques que es quadriplement contrastades. Els periodistes tenim el codi deontològic que ens diu que no podem donar una notícia si no la contrastem, almenys amb un parell de fonts. Bé, doncs en aquest cas són quatre de les fonts que constaten un fet que és històric i després, evidentment, hi ha tot el tema de la fe i la religió. Però des d'aquest punt de vista era absolutament interessant i per això ho vaig estudiar. També potser per aproximar el missatge cristià a gent que pot ser una mica hostil, potser pel tema de com es diuen les coses. I en comptes de dir l'Esperit Sant, dius el neuma, que és una metàfora de l'aire. És a dir, hi ha un llenguatge religiós i després hi ha un llenguatge que no és estrictament religiós, però que ens pot acostar a la religió. També he intentat això.
Sí, i hi ha detalls molt interessants en aquest llibre que avui recomanem, Els portaveus de Déu, editat per Fragmenta, i l'autor del qual és Antoni Batista, que ens acompanya, per exemple, el que és la segona part, no?, sobre l'evangeli mediàtic, tot el que són els temps, la paraula, és a dir, els periodistes ens expressem en paraules i precisament la paraula és molt important, no?, per entendre la revelació cristiana. I després, tota la part de l'Evangeli de Sant Joan, a mi, per exemple, sempre m'ha cridat molt l'atenció com Joan, que en principi seria l'autor, tot i que no està clar, no?, d'aquest Evangeli, d'aquest quart Evangeli, moltes vegades parla com si fos en primera persona, quan diu el deixeble estimat, tot i que molts pensen que no és ell, però és curiós, no?, com es repeteixen els paràmetres en els evangelis i en les cròniques periodístiques d'avui, també.
Sí, és un fet comunicativament transcendental, però si a més afegim que des del punt de vista de la teoria de la comunicació parlem de sintàctica, són quatre escrits amb dues llengües, amb les llengües semítiques i amb grec. Pragmàtica, perquè bueno, són uns escrits que a més desencadenen una praxis, que és una religió amb milions de seguidors i durant 20 segles. Sí. I després hi ha la semàntica, evidentment, tota la teologia s'ha vestit a partir de les interpretacions dels evangelis. És a dir, és un conglomerat de coses que pensen, com és possible que això no s'hagués estudiat abans? Quina sort, no? Però, bueno, si tens una mica de fe, penses, bueno, potser no és sort, potser hi ha una entitat o un intel·lect que per aquí sobre que anomenem providència, que també fa la seva feina.
Sí, i com els bons periodistes, Antoni Batista veu de moltes... Gràcies, Veu de moltes fonts, per exemple, un gran biblista com Josep Rius Camps i altres estudiosos que d'alguna manera l'han ajudat, no?, a construir aquest missatge del llibre Els portaveus, bueno, de Déu.
Sí, jo he partit molt de evidentment, en Rius Camps té una edició magnífica de tota l'obra de Lluc, a partir dels seus escrits originals, però després jo m'hi basant molt com a biògraf històrics de Jesús del doctor Manpuig, sí. I també, com he dit abans, de la biografia de Jesús del papa Ratzinger. Així tenia, d'alguna manera, tenia una font molt acadèmica, que el doctor Puig, amic sí. meu, i després tenia la font absolutament ortodoxa d'un papa.
I tant. La de Benet XVI, amb aquest triple llibre, si no recordo malament, Jesús de Nazaret, tan ben fonamentat. Bé, el temps és limitat, però en tot cas, per invitar més a llegir el llibre, ens quedem aquí, si li sembla, Els portaveus de Déu, un treball de Fragment editorial i del seu autor que ens ha acompanyat, Antoni Batista. No sé si vol afegir alguna cosa que cregui important per recomanar-lo.
bueno, que ara ha sortit en català i a mitjan gener surt en castellà també, per tant, ja veieu les dues llengües, i després donar-li la nova bona pel seu programa, que és molt, molt, molt interessant i seriós. I desitjar-li bon Nadal, Ignasi.
Igualment, bon Nadal i bon any 2023, senyor Antoni Batista, que vagi molt bé, enhorabona per aquest treball. És important portar tot el que és l'estudi de la comunicació i el periodisme d'ara, tot el que és el gran llegat dels evangelis, des de la llibertat de cadascú, evidentment, de creure o no, però que es conegui, que es conegui.
Molt bé.
Adéu-siau, igualment.
Bon dia. Adéu.
I seguim, com us hem anunciat abans, ja l'hem saludada amb Chiara Curti, que bé, primer de tot, si li sembla, ens pot parlar d'un treball que ha fet molt interessant sobre la il·luminació de la façana de la Sagrada Família, que això, des d'aquesta aposta per la natura que va tenir Antoni Gaudí, ens diu molt, oi? És a dir, no està ubicada per casualitat on està.
No. I la verdad es que... este un libro saldrá hoy mismo, un libro que se llama Sagrada Familia, la Catedral de la Luz, que también se encuentra en tres idiomas, en castellano, en catalán y en inglés, y que interpreta o da la posibilidad de mirar la Sagrada Familia no tanto centrándose en la simbología de cada una de sus imágenes, cuanto a través de un relato que la misma luz construye iluminándolo a lo largo del día. Entonces resulta que la luz, que justamente a lo largo del año pues cambia su posición, ¿no?, de donde inciden sus rayos, pues también a lo largo, también sobre Sagrada Familia permite de reconocer distintas imágenes. Entonces pues para hacer un ejemplo como bien sencillo, ¿no?, la primera imagen que se ilumina a lo largo de todo el año ordinario, ¿no?, lo que liturgia se llama el año ordinario, pues es la imagen de Zacarías, que es el primer cántico de la mañana de la liturgia de las horas, ¿no? Y así también cuando es el año, el momento de Navidad, todo lo que es el Adviento y hasta la Candelabra, para decir algo.
Sí, al 2 de febrero, sí.
Sí, pues el portal de la Natividad, que se encuentra un poco más adentro, ¿no?, de respecto a los otros dos portales de la fe y de la esperanza, pues se ilumina por primero. Pero esto no acontece únicamente en la fachada de Natividad, sino que en todo el templo, y no solamente relacionándose a unas imágenes en concreto, sino relacionando partes del templo entre sí, ¿no? Y de hecho yo creo que la novedad un poco que aporta, ¿no?, este estudio es también de no ver tanto una simbología ligada solamente a cada trocito, ¿no?, sino de ver todo el conjunto. De hecho el libro empieza así, ¿no?, como el conjunto de todo, y se puede parecer como casi una guía, ¿no?, pero una guía a través de la luz. Yo creo que la verdad esto a mí me entusiasmó, porque siendo que Sagrada Familia no es un lugar que es solamente para cristianos, ¿no?, sino que es un lugar realmente para todos, el hecho que tenga una llave de interpretación que realmente es cósmica, o sea la luz del sol,
sí, ciertamente.
Permite tener un poco este da la posibilidad a cualquier persona, no a través de un discurso, sino a través de la contemplación, ¿no?, que como comentábamos antes, es justo contemplum, ¿no?, de ponerse delante de un templo, pues poder reconocer cosas que de otra forma, quizá a través de algunas palabras o de una persona que te lo hubiese explicado, pues no lo hubieran entrado tan adentro, ¿no?
Doncs parlem de la Sagrada Família en connexió amb la llum natural. De fet, des de dintre també entra aquesta llum natural,
que
però
especial,
que és molt especial, amb els vitralls. Recordem que la façana del Naixement, la més antiga del temple d'Antoni Gaudí, està situada en direcció, diguéssim, nord-est, no?
Sí.
cap a llevant. I, per tant, les primeres llums del dia, per exemple, a l'estiu,
il·luminen molt. Sí, de hecho, todo se ilumina siguiendo el día, ¿no? A la mañana, el nacimiento, ¿no?
Certament.
Como un despertar, ¿no? Y después, a lo largo del día, se iluminaría todo el día la fachada de la gloria, que el día sin fin.
Està en direcció mar, per tant, sud-est,
sí,
¿no?
Sí, y después a la fachada de la pasión, l'acabar del día. Entonces, también la Sagrada Familia será como un grande faro para toda la ciudad, ¿no? Porque la torre de noche, en las fiestas de las grandes natividades, la intención es que se pueda iluminar, que salga unos fajos de luz desde la torre central, y también desde las cuatro torres de las cuales han iluminado de los evangelistas, pues salgan unos rayos que vayan hacia Jesucristo, ¿no? Porque nosotros podemos reconocer a Cristo gracias a ellos, ¿no?
Sí.
También desde los apóstoles hacia lo que es la gente, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede adhiere a la iglesia, pero a través de carismas distintos. Entonces, claro, todos están iluminados, cada uno según su... Entonces, esto se hace como de día y de noche, pues casi un instrumento óptico, ¿no? Para poder reconocer.
I tant. Recordem que l'estel de Maria, de la Torre de Maria, ja es va encendre l'any passat i continua encesa durant aquestes festes, juntament amb aquestes dues torres de dos evangelistes, sí. Marc i Lluc, que abans em sembla que hem dit Mateu, sí. Marc i Lluc, i falten els altres dos evangelistes. Això, quan s'acabi l'any vinent, si Déu vol, tindrem ja tota aquesta estructura. Només faltarà la de Jesús, no?
Bé, i també la façana de la Glòria.
I la façana de la Glòria, que efectivament l'hem esmentada, però no existeix encara, efectivament. Sí. I tot això és el que queda d'una obra que potser fa 40 anys ningú pensava que s'acabaria, no?
Bueno, es que yo no sé tampoco si esto la hace acabar, ¿no? Las catedrales tienen como... De hecho, Sagrada Familia se llama catedral en este libro, ¿no? Pues,
sí. Vostè no diu que tanto... és una catedral del segle XX.
Sí, porque una catedral del siglo XXI, exactamente, y también porque se construye exactamente como una catedral. Y de hecho esto un poco fue el tema de mi tesis doctoral, ¿no? Que no habla de la luz, pero sí habla de cómo se construye la Sagrada Familia, y realmente una catedral que involucra, ¿no?, toda la ciudadanía. También Sagrada Familia se hacía de esta forma, ¿no? Un poco también yo creo que... Romano Guardini, una frase muy sintética, ¿no?, habla de la obra de arte, que la verdadera obra de arte no es solamente lo que se hace, sino cómo se hace. Y Sagrada Familia tenía dentro de sí, a la época de Gaudí y también ahora, ¿no?, este poder involucrar a toda la población, ¿no? Y
Doncs ara parlem de la tesi, però en tot cas recordem la recomanació d'aquest treball, que té una mica format de gran guia turística, vostè ho ha dit, no? Però és un llibre amb lletra i molta fotografia sobre la il·luminació. Quin és el títol exacte d'aquest treball? Ho dic per si algú li interessa.
La Sagrada Família, Catedral de la Luz.
La Sagrada Família, Catedral de la Luz, escrita en castellà per Chiara Curti.
Sí, però està traducido en anglès i en català.
També. En anglès i en català també.
Sí, es trae todas las librerías, así en la Casa del Libro, en FNAC.
Molt bé, i potser vostè, que és italiana, potser el publicarà en italià algun dia, també.
Sí, ojalá que sí, però fíjate que la primera que nos l'han pedido no ha sido exactamente los italianos.
Ja arribarà.
Sí, però quién sabe.
Molt bé. Doncs molt interessant aquest treball sobre la llum, perquè és fascinant, evidentment, el temple de la Sagrada Família, però sempre ens fa pensar, no?, en aquella concepció de Gaudí de les imatges cap a l'exterior, no?, en connexió amb la natura, oferint al món, sent església en sortida, en definitiva, que això no ho ha inventat el Papa Francesc, tot i que està molt bé que ho digui, sinó que ja ve d'abans. No?
Sí, de hecho, todas las imágenes están por fuera, ¿no?
Exactament, sí. Les principals imágenes. Després hi ha Jesús, Maria i Josep, que sí que estan a dintre, però...
Sí, también habrá más adentro.
Però els retaules, no?, allò que diem els retaules, estan a fora.
Sí, de hecho, también en esta se aporta en este libro una novedad, que sí que esto es una descubierta, digamos, que aporta este libro, una aportación a la ciencia, por decirlo, es que hay una... La fachada de Natividad se apoya sobre otra fachada que representa la Trinidad y el Dios Trinitario, porque es verdad que nadie la ha visto, ¿no? Hay una fachada bien escondida atrás, nadie la ha visto y lo reconocemos gracias a la vida de Jesucristo. Pero esta fachada sí que se ilumina un día al año, que es la Natividad de San Juan, a través de unos agujeros que Gaudí estudia y que permiten que esta segunda fachada pues se puede iluminar este día, ¿no? Y es lo que
el 24 de juny, que és el dia, un dels dies de màxima llum natural, no?
Sí, exacto, però que també hace ver, ¿no?, San Juan, ¿no?, que anuncia la venida de Jesucristo, però també anuncia que este es Dios, ¿no?
Efectivament, que no només anuncia Jesucrist coetani seu, sinó que és el fill de Déu. Bé, doncs aquest llibre sobre la il·luminació molt interessant, però a més Chiara Curti és notícia perquè acaba de veure superada i a més amb cum laude, moltes felicitats, seva tesi doctoral sobre Antoni Gaudí. És una tesi sobre els fonaments, no només físics, arquitectònics, d'aquesta gran obra d'Antoni Gaudí. Bé, de quina manera resumiria el que és la principal conclusió d'aquesta tesi?
Sí, yo soy arquitecto, pero quise hacer una investigación, una tesis doctoral en humanidades, porque en un momento en el cual yo estaba haciendo unos trabajos para Sagrada Familia, pues me pasaron por las manos varios documentos de los discípulos de Gaudí, en particular su secretaría personal, que aún no ha sido estudiado, y un diario completo de su trabajador, que son 1000 páginas, en la cual llamaba la atención ver cómo personas tan cercanas a él, para describir Sagrada Familia, no tanto se centrara en la arquitectura, cuanto en la acogida de los demás, ¿no? Y entonces describen cantidad de personas, pero no centenares, casi millares de personas que viven dentro de Sagrada Familia y cómo ellas se relacionan y cómo ellas también muchas veces son parte del proceso creativo, ¿no? Entonces en esto se... Y yo creo que esto es algo profundamente cristiano, ¿no? Que le da un valor que va más allá, ¿no? De solamente describir algunas imágenes, sino que estas imágenes realmente sean vivas porque empiezan con una vida relacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta vida relacional de la que se describe, a la cual se llega a unas cuantas conclusiones, ¿no? Uh-huh.
Son textos del fons Martí Matlleu y las memorias de Llorenç Matamala,
sí,
dos entonces, referents importantes.
Sí, entonces la cosa que a mí me ha llamado la atención es ver cuánto tiempo si Gaudí pasaba con las personas, ¿no? Y cuánto tiempo pasaba a hacer el proyecto, ¿no? Que equivale prácticamente el tiempo para una cosa y una para la otra, ¿no? Cuánto tiempo dedicaba, por ejemplo, a las visitas y sobre todo las visitas de personas sencillas, sí, pobres y niños, también como él se preocupaba muchísimo de sus obreros, adelantando muchísimas cuestiones sindicales que hoy todavía no están totalmente resueltas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que en una época de grandes huelgas él pagara siempre el sueldo entero de las huelgas creyendo, ¿no?, en la buena fe de las personas que por ejemplo, los días de lluvia, que el convenio de aquel momento pues preveía que se pagaran a la mitad, los pagaba por entero. En fin, como una... Y también los pobres, ¿no? Que él hasta crea turno, ¿no? Entiende que Sagrada Familia es un lugar donde pasa mucha gente, entonces crea turno para que las personas puedan mendigar al interior del recinto, o sobre todo esta atención particular para la infancia, ¿no? En la cual él dedica muchísimo tiempo a explicar Sagrada Familia a estos niños, viendo que la sociedad en la cual él está... construyendo Sagrada Familia, una sociedad muy ideológica, y de hecho se ve, ¿no?, que después de su muerte, 10 años de su muerte, pues estalla la guerra civil, y también él vive la Primera Guerra Mundial, ¿no?, en la cual hay varias cuestiones, y él ve que los niños son las personas que sí que pueden hablar, ¿no?, en un futuro de Sagrada Familia y ser quien sigue esta construcción.
Antoni Gaudí va ser un home consagrat, per dir-ho així, a l'arquitectura, però no només a l'arquitectura temporal, física, material, sinó, per això li diuen l'arquitecte de Déu, no?
Sí.
Aquella que ens connecta amb el misteri de Déu i sobretot a la Sagrada Família. Ell no va tenir família, va ser solter, però no era un home solitari, com es veu. Va tenir moltes persones a les quals va voler ajudar.
De hecho, en esta tesis también se ve como nunca vivió solo y que siempre vivió acompañado por alguna persona, en particular gente enferma.
Ho hem de deixar aquí, però un plaer, en tot cas, aquesta tesi suposo que es pot consultar,
sí,
es pot accedir.
Sí, se puede consultar.
Està publicada,
sí, sí.
Oi?
Bueno, sí. Se publicará ya, pero se puede... Bueno,
la vida relacional com a fonament de la... en internet, no?, es pot veure.
Sí.
Molt bé. Moltes gràcies, Chiara Curti, arquitecta. Molt interessants aquests estudis que ens ha comentat la tesi, i ara particularment aquest que acaba de sortir sobre la
il·luminació. Sí, que des d'avui s'hi trae les llibreries. Jo crec que és un bon regalo de Navidad.
I clar que sí, o de Reis, quan arribin. Sí, sí.
Claro, porque habla de la luz, que es lo que festejamos.
Exactament. Moltes gràcies, bon Nadal, bona festa de la Sagrada Família i bon any, Chiara Curti, també. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
Gràcies, adeu.
La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. Con sus padres...
Y comentem per acabar que... és notícia el llibre La felicitat és l'amor i veritat, del monjo de Montserrat, Carles Maria Gri i Casas, un llibre de 54 pàgines editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat dins la col·lecció L'Espiga, recull de textos breus que descriuen la vivència de Déu de l'autor amb pensament i experiències exposats al compàs de la vida. També és notícia la Universitat Abat Oliva Seu perquè ha vist renovat el mandat de 4 anys al seu rector, el filòleg Rafael Rodríguez Ponga. I també us expliquem que el sacerdot Enric Oliver, l'únic missioner català que queda ara a Xile, ha explicat aquests dies que ell sempre ha entès la missió porta ja més de 50 anys al País Andí, com una ajuda de l'Esperit Sant. Amb aquests apunts ens acomiadem. Moltes gràcies per la vostra companyia, que acabeu de gaudir d'unes bones festes i d'un bon any. El proper divendres, Epifania del Senyor Reis, no us acompanyarem. Tornarem, per tant, el dia 13 de gener. Bon any. El Mirall torna el 13 de gener, com dèiem, a 14:45, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
El momento de salvarnos con su nuevo mandamiento. La Sagrada Familia de Nazaret, son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de...